La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 13 i 7 minuts, continuem endavant en la mañana i per a continuar parlant de la ciutat d'Oliva, avui hem convidat a estar a nosaltres el seu regidor, a veure si ho dic bé, de Cultura, Biblioteques, ja no me recordo de què més, i Comunicació. Cultura, exacte. Biblioteques...
És un poc més complicat, però sí. Cultura, Música i Biblioteques, Museus i Patrimoni, exacte, Artístic i Comunicació.
Bueno, de Cultura.
Sí.
Que és el que al final es queda, que és Enrique Escrivá. Bona vesprada i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, Enrique.
Bona vesprada.
Primera vegada com a regidor, encara que els estudis ja els coneixem de fa molt, no?
Sí, feia 6 anys, que ho comentàvem abans d'entrar en directe, feia ja 6 anys que no xafava els vostres estudis i encantat de tornar i de trobar-me així de nou amb vosaltres després
de
tant de temps.
Sí, el que passa és que ara ja, des de l'altra vessant, ho dic perquè molts dels nostres oients recordaran que Enrique Escrivá, quan estava cursant els seus estudis universitaris, estava fent pràctiques així en aquesta casa, en aquesta emissora. I bueno, per això se'ns farà potser una miqueta més estrany parlar així, però bé, ho intentarem. Enrique, sí. Escrivá, la veritat és que divendres passat va ser la gala de teatre Salvador Soler i Soler. I amb ella, diguem, es posava el punt i final a la grossa de la programació cultural de la ciutat d'Oliva per aquest any. Què és el que hem fet? Perquè han hagut algunes activitats noves, com per exemple tot allò del rebombori. Com ha estat la dinàmica de cultura i activitats culturals a la ciutat d'Oliva durant esta temporada?
Aquesta tardor, la veritat és que hem tingut molta activitat entre finals de setembre i divendres passat. Ara baixarem una miqueta el ritme per les celebracions de Nadal, presentacions falleres i demés. És cert que hem tingut activitats noves, de nova creació, altres que hem recuperat, com ara el Salvador Soler, del que podem parlar. Van començar amb el rebombori a principis d'octubre, van ser 4 divendres de teatre per a públic infantil. Ja l'any passat i anys anteriors vam intentar apostar per la programació d'obres per a públic familiar. Aquest any sí que li vam donar una forma diferent, vam intentant consolidar també una marca, Rebombori. Rebombori per què? Per allò d'acudir al teatre, clar, imagina't, tot ple de famílies, ple de xiquetes i xiquets, i allà, evidentment, el pati de butaques, els corredors, el hall del teatre, era un rebombori.
Efectivament, que és el que toca.
Va donar molt de goig veure com cada divendres s'omplia el teatre. Evidentment, també teníem una entrada assequible per a tots els públics, a 1 euro, amb la col·laboració de Cultura Arts, de Generalitat Valenciana, i van ser 4 espectacles molt atractius, molt estimulants. Tots els públics van eixir molt contents, desvanits, cada dia, i bé, esperem continuar l'any que ve amb una nova edició del Rebombori i seguir consolidant aquesta aposta pel teatre familiar a Oliva.
Eixa era una de les novetats destacades, però després hem tingut també programació, diguem, més habitual, no?
Sí, també, per exemple, una cosa destacada va ser que per primera vegada vam celebrar el 9 d'octubre amb una programació cultural específica per a aquesta setmana. És cert que l'any passat ja vam iniciar aquesta celebració, feia molts anys que no es commemorava el Dia dels Valencians a Oliva.
Molts anys, tants anys, no ho recordava jo.
Fa molts anys es va realitzar algun acte commemoratiu el dia 9 d'octubre. L'any passat el vam recuperar, vam descobrir la llegenda per fi que dona nom a la plaça de Jaume I, la coneguda plaça de Lluís Vives, Casa de la Festa. I amb aquest acte aquest any el vam decidir continuar, evidentment, un acte que va funcionar molt bé, va ser molt ben rebut, sobretot pel teixit associatiu que va participar activament, i aquest any hem intentat, això, vam fer per aquesta setmana una programació específica per al 9 d'octubre en què van participar tant de serveis culturals com de biblioteques i altres departaments de l'Ajuntament per tal d'oferir una programació que basada en les nostres tradicions, la cultura popular, música, danses, també van formar part els joves d'Oliva Moviment, i com no vam tindre aquest acte commemoratiu, que la pluja ens va impedir arribar a la plaça, finalment el van celebrar al Saló de Plens, però bé, va estar molt bé, i la veritat és que esperem l'any que ve poder continuar celebrant el 9 d'octubre, que és molt important.
I I a més, amb aquesta... és un departament un tant complex el seu, perquè abasteix molt. I a més, en moltes ocasions és una tasca que sembla molt callada, no? Allò de, per exemple, clar, es veu molt la de programació cultural. A voltes també es nota el de, la de les biblioteques, però la de museus queda com a més callada, però també és una activitat important que Oliva en té de museus importants.
Sí, la veritat és que podríem dir, probablement, la xarxa de museus d'Oliva és una de les més importants de la comarca. I Rodalies, sí que és cert, probablement museus sent menys que cultura o biblioteques amb totes les activitats d'animació lectora, també per un motiu. Ara amb el nou pressupost que vam aprovar en agost, vam incrementar l'apartat de despeses per activitats dels museus, perquè havia patit en els darrers anys un retall dràstic, molt dràstic, de vora el 70%, amb la qual era impossible programar des de la xarxa de museus. Sí que és cert que durant tot l'any, ara en tardor, precisament hem fallat una miqueta ahir per diferents motius. Ens ha fallat una exposició molt important que volíem portar per aquest trimestre, que intentarem, la portarem, està prevista per l'any que ve. Sí que és cert que des de setembre del 2015 fins a juny de 2016, cada mes teníem una exposició al Museu Etnològic amb la seva inauguració, també a la Casa Mallans, i sí que és cert que les exposicions han baixat un poc el ritme, també perquè moltes vegades són les associacions que exposen, el col·lectiu Pinzellades, l'Associació de Pintors Aficionats, altres artistes locals, i no sé què ha passat aquesta tardor, que han baixat un poc el ritme. De totes maneres, tenim en desembre l'exposició del col·lectiu Pinzellades a la Casa de la Cultura, la sala d'exposicions de la Casa Mallans, i bé, respecte a museus, l'any que ve anem a apostar fort amb aquest pressupost, que evidentment, clar, entre agost i desembre moltes vegades pues, tot aquest pressupost no te'l pots gastar, i anem a fer que tinguem pues, una programació més estable en comparació amb altres anys. I sobretot amb activitats també que atraguen al públic infantil. Recordem, en museus, en maig vam tindre la nit dels museus, que va estar un èxit. Es van comptar 800 visitants entre els 4 museus que van obrir aquesta nit fins a les 12, i vam tindre els dies previs una activitat infantil que va convidar als alumnes de 5è de primària a conèixer els museus, sempre de manera dinàmica i amb jocs i activitats per a que conegueren i s'empaparen dels continguts dels museus.
Que això també és important. Objectius, perquè ja ens ha dit, ara tenim ja pressupost, ja la cosa, bueno, no és que siga una festa, però bueno, una miqueta més d'alegria sí que n'hi ha, i per tant, quins són els objectius de cara a les programacions i a les propostes ja per al 2017?
Per al 2017, en principi, anem a continuar ja com l'any passat, intentant consolidar una programació diversa, estable, per a tots els públics. Si fem un repàs, un resum ràpid, en febrer tornarem a tindre la Fira de Minerals, que complís ja la 5a edició. És un esdeveniment que es reuneix cada any. Vaig a dir-te que en 2015 van passar 8.000 persones per el Centre Polivalent per a conèixer aquesta mostra, que a més està situada estratègicament perquè és l'única mostra que es celebra entre València i Alacant. Per tant, atrau a molta gent interessada, aficionada en els minerals, els fòssils i les gemes. Eixa fila la tindrem a febrer. Continuarem també amb totes les activitats d'animació lectora. Una de les més importants és les llegendes del Pinet, que serà la que obriga la programació cultural d'hivern, ja a finals de gener, quan acaben les presentacions falleres, llegendes del Pinet organitzades pel Servei de Biblioteques. I després tenim altres activitats que continuaran, evidentment, com ara la Poefesta, el Certamen de Teatre Vila d'Oliva. Anem a continuar apostant per aquesta nit dels museus, per al mes de maig, que a més vindrà amb activitats destacades que ja anirem desgranant, perquè volem dedicar aquesta nit dels museus o la programació de tota aquesta setmana, fins i tot de tot el mes. Volem dedicar la programació de la nit dels museus a un actor, Vicente Parra, a qui considera que fa temps que no solia fer res en Oliva, des de que malauradament va faltar l'any 97. Per tant, aquesta nit dels museus anirà dedicada a ell, per tal de també impulsar, donar a conèixer un dels museus que sí que és cert és dels menys visitats, i per això volem apostar per ell, que és el Museu de l'Actor Vicente Parra, situat en el Teatre Olímpia. I altres activitats que volem encetar que veurem com ixen, esperem, per al mes d'abril. Volem celebrar el Dia Mundial de l'Art entre cultura i joventut. També volem descentralitzar, diguem, les activitats culturals. Volem anar als barris, no volem estar tant en el Teatre Olímpia,
sí, no, o la Biblioteca Tamarit,
correcte. Perfecte. Volem apostar per la cultura al carrer, oberta, sense taquilles, espais oberts per a tots els públics, i ahir, per exemple, juga un paper molt important l'Escola Municipal de Teatre amb eixes llegendes del Pinet o amb la nit dels museus on van a col·laborar.
Mm-hmm. Trencar eixa idea de que la cultura és cara i que qui vol cultura l'ha de pagar?
Jo penso que amb la programació que hem presentat els darrers mesos, no pot haver ningú que hagi dit és que m'he perdut això perquè les entrades eren molt, molt cares. Jo, pràcticament totes les activitats han sigut gratuïtes, les que no, parlem del rebombori.
Un euro, ja ho hem
dit. Un euro l'entrada, concurs de teatre Salvador Soler a 3 euros, el certamen de teatre Vila d'Oliva va ser gratuït, les 5 funcions van ser gratuïtes, i tota la resta d'activitats són d'entrada lliure. Algunes, evidentment, que són a carrer i ho han de ser, però les que no, com música a la mar, que vam tindre aquest estiu, va ser música a la Platja d'Oliva, concerts del Tio Fredo, l'Artístico Musical, la Coral Santa Cecília, el Quintet de Metalls al Vent, totes aquestes activitats van ser gratuïtes al carrer per a tots els públics, i penso que l'acollida està sent molt bona en pràcticament tota la programació.
Fa tot allò que li agradaria fer o ens hem de cenyir malauradament a un pressupost finit?
Evidentment no fem tot el que ens agradaria, també per, no només per pressupost, també molt per personal, per anar escassos de personal. El Departament de Cultura d'Oliva, una ciutat amb 27.000 habitants, només compta amb dos funcionaris, un tècnic i un auxiliar. Això és una reivindicació meua. Ara, este mes, s'aprova... Aprovem la nova RLT, la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. No hem pogut ampliar aquesta plantilla per a cultura, però bé, a poc anem fent i programant, que és el més important.
Mm-hmm. I em fa l'efecte, i no sé si és una sensació real o simplement és una sensació que jo tinc, que quan vostè programa cultura ho fa més del 60% cap a públic molt jove.
Sí, 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 no. Jo, per a mi, jo veig que hi ha de tot. Ja dic, sempre fem una programació familiar per a tots els públics, per a tots els gustos, per al més jove, per al més vell. Evidentment, clar, tenim el rebombori per als xiquets. I sí que és cert, pot ser, que s'orienta molt cap a la gent jove, també... I també per el que oferim atrau molt a la gent jove, per exemple, en moltes activitats en les que s'ha implicat l'Escola Municipal de Teatre, en la que hi ha 40 alumnes, de totes les edats, això sí, però d'aquesta Escola Municipal de Teatre han anat eixint companyies, noves companyies, que era un dels propòsits principals de en quan es va crear l'escola en 2013. Tot això ha fet que la gent jove vagi participant, no només en l'escola, sinó per anar... gent de fora de l'escola que va a veure el treball dels seus companys. I també tenim un col·lectiu molt important que es mou molt al llarg de l'any, que són els joves d'Oliva Moviment. Van participar molt activament de la programació del 9 d'octubre i també d'altres activitats que no formen part de la programació cultural, com ara la Fira de Fires, que depèn de la regidoria de festes, que porta el meu company Pepe Salazar. I bé, sí que és cert, la joventut està participant molt activament, tant de bo participarem més. Nosaltres seguirem programant activitats per tal d'atraure-los i que coneguen, perquè molta gent, és cert, que no ha aixafat mai el Teatre Olímpia, no ha aixafat les nostres biblioteques, on també pràcticament totes les setmanes tenim formació d'usuaris per a ESO, primària, i activitats que tenim ara... Començarem ara en novembre d'animació lectora, també per a alumnes de secundària, primària, evidentment, i altres infantils, però que sí, és cert, és un objectiu atraure el públic jove, no només al consolidat i al familiar.
Vaja, fer més parròquia, crear més gent que estigui acostumada a acudir a activitats culturals a la ciutat d'Oliva. Mm. Se'ns acaba el temps, però què és el que li agradaria fer en cultura o en biblioteques o en música o en museus o en comunicació i que no pot? si és que hi ha alguna cosa.
Pensa que podrem. Pensa que podrem amb tot. Un dels meus objectius, mira, en comunicació. Ja que normalment parle poc de comunicació, perquè és una qüestió més interna de l'Ajuntament, ara hem encetat un pla de comunicació que feia molta falta per veure on estem, quines són les mancances de l'Ajuntament respecte a comunicació, imatge gràfica, imatge corporativa, relació amb els mitjans, també la informació que se li dona a la ciutadania, i és cert que en Oliva hi ha una manca important de mitjans de comunicació. I amb aquest pla de comunicació el que pretenem és posar ordre en tot l'aspecte comunicatiu, i és un pla transversal que afecta a tots els departaments, a totes les regidories i a tot el personal de l'Ajuntament i, evidentment, a la ciutadania, perquè a partir d'aquest pla de comunicació, que serà el full de ruta amb el qual començarem a treballar...
Fa falta ahir molta docència, molta educació, que n'hi ha departament tampoc... que li costa molt.
Jo sempre dic, si acabe la meva tasca com a regidor i hem creat, que no existeix, un departament de comunicació a l'Ajuntament d'Oliva, jo en donaré per satisfet. I un altre repte grandíssim és dotar la plantilla de cultura. Aquest personal, tenim una falta important, no tenim tècnic de so, això ho sap la ciutadania, ho saben les associacions que fan ús del teatre, i bé, a poc a poc esperem que anar fent tot això i aquesta programació cultural que espere que vagi consolidant-se.
A poc a poc. Enric Escrivà, un plaer tindre-la ací.
Igualment.
Ha sigut una miqueta estrany, este canvi, no? però bueno, segur que ens acostumem. Moltes gràcies i espere tindre-lo més a sovint per ací, per a continuar parlant d'activitats i de qüestions culturals a la ciutat d'Oliva.
Quan vulgueu.